El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Passant del punt de les 9 del matí, el govern espanyol ha aprovat recentment la llei de residus i sòls contaminants. Un dels canvis que introdueix, entre molts d'altres, el redactat és l'anomenada responsabilitat ampliada del productor, que implica que, per exemple, aquest s'hagi de fer càrrec de la gestió del residu, també afectant, doncs, en aquest cas, la indústria tèxtil. En aquest sentit, l'1 de gener també del 2025 ha d'entrar en vigor una nova directiva que obligarà els països de la Unió Europea a recollir la fracció tèxtil dels residus urbans. Això, per exemple, en què ens afectarà? Doncs que tindrem contenidors tèxtils als carrers per recollir aquest tipus de deixalla, que ja implica una part molt important del que llancem als residus. Abordem tota aquesta realitat avui conversant amb la Mònica Olmos, directora del Texfor. Molt bon dia, moltes gràcies per ser aquí avui a Ràdio Sabadell.
Molt bon dia.
A priori, llegint aquesta llei que s'ha posat en marxa, què els ha semblat aquest redactat?
Doncs, mira, el tèxtil ja porta molt de temps treballant en la matèria. És un sector que socialment i en termes de sostenibilitat està respectant moltíssim tot el que són la legislació europea, treballa amb uns estàndards molt, molt importants en temes de sostenibilitat i economia circular, i pel que fa a la directiva, de residus de la Unió Europea i la nova llei, totes les empreses tèxtils estan ja treballant en la matèria. Portem diversos anys que hi estem treballant, i no és un tema que ens hagi vingut de nou. Des de Texfor, que participem en els principals grups de discussió dintre de la Unió Europea, és un tema que hem anat seguint de prop i que realment és un problema que s'ha de solucionar. I les empreses, en aquest cas el sector tèxtil, està en línia i treballant perquè això sigui possible.
Clar, però de quina manera afecta exactament a la producció tèxtil aquesta llei? És a dir, es parla d'aquesta responsabilitat del productor per fer-se càrrec de la gestió de residus. Això ens passa moltes vegades quan llegim redactats de lleis, no? Exactament això què vol dir? És a dir, què vol dir? Que s'haurà de pagar, com passa, per exemple, en el plàstic, per fer ús de plàstic? S'ha de pagar un extra pel teixit, tenint en compte que aquests diners que es posin servirà pel reciclatge? Què vol dir exactament?
Això vol dir, justament, no? Anem cap a un model similar al que s'ha implantat, o es va implantar ja fa molts anys, en el plàstic. És a dir, que en el moment en què la llei entri en vigor i el RAP, la responsabilitat ampliada del productor, entri en vigor, per cada peça que es posi al mercat, seran les empreses que tenen la responsabilitat, que posen la peça en el mercat, que hauran de pagar uns cèntims per cada una d'aquestes peces per després poder reciclar aquest producte. Actualment és un problema, ho veiem, no? I també portem molts anys immersos en el que anomenem fast fashion, en una moda ràpida. Aquí també entra la consciència del consumidor, perquè no tot va lligat a la indústria. És a dir, que aquí també el consumidor ha de ser conscient, no?, de la quantitat de producte que compra i què en fem després amb tot això, no? És responsabilitat també de tota la cadena de valor, i de fet s'està treballant en tota la cadena de valor, des de les entitats socials que fan la recollida selectiva i després el triatge, passant doncs, per després poder tornar a fer fibra amb tot això, els filadors, la indústria, la distribució. Aquí està tothom implicat, no? Però sí que és veritat que aquesta llei el que ens portarà, bàsicament, o aquesta, la responsabilitat ampliada del productor, el que ens portarà és a tenir certs recursos per poder gestionar el reciclatge de totes aquestes peces de roba que, com tu molt bé has dit, el 2025 s'hauran de recollir de manera selectiva.
A dia d'avui és fàcil fer roba amb teixit reciclat? És a dir, és factible aquesta economia circular de veritat en l'àmbit del tèxtil? Tu pots agafar, jo ara porto un jersei i aquest jersei decideixo reciclar-lo, és tan fàcil com que se'n faci fil d'aquest jersei i torna a començar, o tot plegat és més complex del que sembla?
Mira, Catalunya té moltíssima tradició en producte reciclat. Però producte reciclat el que nosaltres anomenem preconsum. Això vol dir, què vol dir? Doncs aquelles restes de teixit, no?, que en el procés de producció es llencen o no s'utilitzen.
Els retalls, d'alguna manera.
Exacte, no s'utilitzen. Això es torna a trinxar i es torna a fer fil. No? Aquí ens és molt més senzill perquè tenim una traçabilitat del producte. Hem de pensar que un teixit tèxtil té una sèrie de temes associats, com poden ser les fibres, quina tipologia de fibra hi ha, però també quins químics s'han utilitzat. A l'hora de posar una peça en el mercat s'ha d'etiquetar i s'ha d'etiquetar amb quin percentatge de fibres porta aquell producte. Per tant, tot el que sigui preconsum ho tenim molt més fàcil per saber quin és el procés que ha passat. Quan parlem de postconsum, aquí tot el tema se'ns complica. Se'ns complica bàsicament perquè lògicament no sabem d'on venen aquestes peces. Sí que és veritat, aquí a Europa ens regim per una normativa molt estricta i les empreses l'estan complint, no?, en matèria de químics, en matèria de medi ambient, etc, etc, però tot el que ve de fora no tenim un control ni una seguretat de que realment s'estigui complint tot això. Llavors, en un postconsum el que ens trobem és que tenim una mica de tot dintre del contenidor i això no és tan fàcil, no? La qualitat de les fibres, que a l'hora de tornar a filar és complicat. La separació, també hem de pensar que generalment, si ens mirem una composició, hi han diverses fibres.
Clar, allò de tant per cent de polièster, tant per cent de cotó...
Exacte,
no? Elastan, no sé què, tots aquests noms, no?
Exacte. Llavors, tot això fa que sigui molt més complicat el postconsum. Tenim, en aquests moments, hi han força reptes i tenim... per això abans parlava, no?, de treballar tota la cadena de valor junta, perquè realment hi ha colls d'ampolla que hem de solucionar i reptes tecnològics que encara no estan resolts i que tampoc no ens fan que no arribem ara com ara a poder ser... s'estan fent pilots, però ara com ara encara no podem dir que és fàcil reciclar un 100% tot el que trobem en un contenidor.
Clar, llavors què en farem? Bueno, que fiques d'un altre paner, no?, segurament.
No, s'està treballant tant tecnològicament com a nivell de desenvolupament de producte, com en termes de recollida selectiva, de com separem les peces, perquè aquesta és l'altra, no? Actualment encara es fa molt manualment, no? I doncs hi ha gent que visualment decideix, això és cotó, això és polièster, o això es barreja... Però realment, si hem d'augmentar la recollida selectiva, haurem de ser molt més eficients també en tots aquests processos, no?
Al principi hem comentat, no?, per cada peça que es posi al mercat seran les empreses les que hauran de pagar aquests cèntims de reciclatge, no? Parlàvem fa uns dies amb la gent del clúster de packaging, quan parlàvem de l'impost al plàstic, i deien això ho acabarà pagant el consumidor a la llarga. Passarà el mateix?
És probable, no? Al final les empreses és probable que acabin repercutint aquesta quantitat en el consumidor. Estem parlant de cèntims, però sí que és veritat que, clar, quan és un volum prou important, per al coneixement que tenim i l'experiència que tenim en d'altres sectors, és probable que això acabi repercutint en el producte final.
En aquest sentit, dèiem al principi, no?, a Europa la normativa és molt estricta, que passa que jo crec que en el món de la moda segurament és la indústria més global de totes, no? La gent comprem coses que venen de molts llocs del món, no? A tot arreu es té aquesta cura?
No, és el que comento, no? A Europa la legislació és estricta i, de fet, en principi, qualsevol empresa del món que vulgui vendre a Europa ha de complir aquesta normativa. El problema el tenim a les fronteres, no? Hi ha un percentatge baix de control no? És una qüestió de recursos en aquest cas. Llavors la Unió Europea, en el cas de duanes, doncs fa un control relativament baix de tot plegat i llavors tenim un problema perquè entra producte de tot tipus. També s'està parlant sobre això, no? I una de les peces en les que està treballant la Comissió Europea o la Unió Europea en aquest cas és posar una taxa a la descarbonització, no? És una manera de dir, bueno, pues tot allò que vingui de fora haurà de pagar una taxa que ens haurà de permetre com a mínim igualar una mica més aquesta avantatge o desavantatge que tenim aquí a Europa justament per fabricar en les millors condicions.
Mm-hmm. Clar, ahir llegia diferents dades i veia diferents dades sobre la indústria tèxtil. Actualment podem parlar que la indústria tèxtil és molt contaminant?
Hi ha aquest mantra, no?
Mantra i dades, perquè ahir llegia, mira, les dades sortien publicades al portal 324, que produir una tona de tèxtil genera 25 tones de CO2, mentre que en la producció de plàstic per una tona se'n generen 3 i en la de paper per una tona 0,9.
Mira, ja et dic, aquest és un mantra que va sortint, no?, recurrentment, no? El tèxtil és el segon sector més contaminant del món. Jo no dic que no passi, el que puc dir és que aquí no passa. I aquí no passa justament una altra vegada, perquè ens regim per una legislació molt, molt estricta.
Quan dius aquí, on et refereixes?
Em refereixo a Europa. Ens regim per una legislació molt estricta, tant mediambiental com de gestió de químics, etc, etc. I això fa gestió d'aigua, etc. Això fa que les nostres empreses estiguin treballant amb uns estàndards molt alts i amb un control molt alt. Per tant, ja et dic, no et dic que les dades no siguin reals, però ens ho hem de mirar de manera global. I quan es repeteixen aquests mantres, nosaltres no ens cansem de dir que aquí això no passa.
Clar, però llavors això vol dir que en d'altres llocs del món no hi ha absolutament cap control?
No és que no hi hagin controls, però sí que són molt més laxes. Ahir, per exemple, sortia publicat, no?, el tema de la capa d'ozó, uh-huh, i de que, bueno, doncs d'aquí a relativament pocs anys el forat de la capa d'ozó es tancarà, no?
Gràcies, parlàvem avui, sí.
Gràcies a, doncs, això, no? Al fet de que les emissions han baixat. Els fluorocarburs, per exemple, no? És un dels productes molt utilitzats dintre del tèxtil. La Unió Europea els té prohibidíssims. Aquí les empreses han hagut de deixar de produir amb fluorocarburs, amb la gran majoria d'ells. Això no vol dir que d'altres parts del món, per exemple, això es continuï utilitzant i es continuï permetent. Per tant, estem parlant de legislacions absolutament diferents, depenent d'on estem parlant.
I és per això que moltes de les empreses del
Fast fashion.
Fast fashion, sortia fast food, però no era això, del fast fashion produeixen fora de la Unió Europea la roba?
No és només per això, vull dir, el preu aquí és un tema important. Sí que és veritat, que al final el fet de complir tota aquesta normativa té un cost afegit i, per tant, produir a Europa, independentment de costos laborals, etcètera, però si realment es vol complir amb tota la normativa, això té un cost afegit que en d'altres parts del món on bueno, pues la regulació és més laxa, fa que no, que les empreses no hagin d'invertir en tot això, no? És a dir, que bueno, al final jo crec que la part de producció primer busca països on sobretot la confecció, no?, la confecció estigui més desenvolupada i els costos laborals siguin més baixos i que, per tant, doncs la peça acabi sent més econòmica, no? Però en certa mesura podríem dir que té relació.
La despesa d'aigua perquè aquest és un altre dels temes, sobretot a Catalunya en aquests moments, tal com ens trobem, quan es parlava, recordo que quan parlava, quan sortia l'anunci, no?, que les empreses haurien de controlar també l'ús de l'aigua, un dels sectors dels que es parlava és el tèxtil, però per altra banda, les patronals tèxtils deien això no ens està afectant, no? També vivim en una creença antiga quan per fer roba feia falta molta aigua?
A veure, hi ha alguns dels processos tèxtils, els anomenats processos del ram de l'aigua, com pot ser doncs, la tintura, no?, o els acabats, que sí que és veritat que tenen un consum d'aigua important. No? La tecnologia també evoluciona i, de fet, cada vegada podem trobar més processos que abans consumien molta aigua i això cada vegada es va reduint. Per sort, la digitalització, entre altres tecnologies, no?, ens està permetent també un control més eficient de tot plegat i ser molt més curosos en aquesta despesa. Però sí que és veritat que hi ha alguns dels processos que són intensius amb ús d'aigua.
Es parla molt també del plàstic que hi ha a la roba. I de les fibres, no?, tots plegats, jo crec que això, els que fem servir assecadores ho veiem, no?, que al final, ostres, tota la quantitat de fibra que cada vegada, no?, l'assecadora va traient en cada assecat, això, clar, entenc que té unes conseqüències, no? Primer, el plàstic, l'ús de plàstic, realment es fa servir molt plàstic en la indústria tèxtil?
Bueno, els microplàstics, de fet, el polièster, tot el derivat de petroli, no? Totes les matèries derivades de petroli, que és sobretot el polièster en aquest cas, és juntament amb el cotó, són les dues fibres més utilitzades a nivell mundial. Per tant, sí, estem utilitzant molt plàstic. I després, doncs això, no? M'estàs parlant això del microplàstic, que són les partícules microscòpiques que a mida que anem utilitzant i es va degradant la fibra, doncs va deixant anar. Exacte, és un problema, també s'està treballant, fins i tot doncs això, els productors de rentadores, perquè en molts casos el problema és en l'ús que fem a casa en els rentats, val? És a dir, en el consum que fem a casa. Llavors, tots tenim rentadora a casa, tots rentem, tots assequem, i això se'n va per l'aigüera avall, no?
Clar.
Un altre dels temes, la Unió Europea, dintre del que és la directiva d'ecodisseny en què s'està treballant i l'estratègia del tèxtil, un dels temes és justament com canviem o com passem cap a fibres més naturals i anem invertint també aquest ús de fibres provenents del petroli.
Parlàvem al principi de la part de responsabilitat del propi comprador, no? Quan compra. Aquí no en sabem perquè no en volem saber, o no ens n'interessem o no hi ha prou informació?
Actualment encara és molt complicat saber res, no? L'etiqueta, per exemple, tu vas a comprar qualsevol peça de roba i l'etiqueta no t'indica, a no ser que t'ho vulgui indicar, és a dir, a no ser que la marca en qüestió o qui posa la peça al mercat...
Com a valor afegit,
t'expliqui més d'aquella peça, no? Clar, primer, això és un hàndicap, és a dir, que algú que sigui en aquest aspecte socialment responsable i vulgui comprar un tipus de peça que sigui més respectuós amb el medi ambient, a no ser que li expliquin, no ho sabrà per l'etiqueta, no? Perquè per norma o per llei no és necessari. Una altra cosa és que actualment també, abans ho comentava, no?, encara tenim colls d'ampolla a l'hora de fabricar amb producte reciclat, sobretot amb producte reciclat postconsum, i això fa que, clar, és un procés addicional, no? Necessitem ser més sostenibles, però això implica que, per ser més sostenibles, també necessitem fer processos addicionals que tenen un cost afegit, no? Llavors, habitualment, ara com ara, el producte reciclat, en part, té un cost addicional. Que tot això arribarà, doncs, bueno, hem de pensar, per exemple, en la part d'alimentació, que també ha necessitat el seu temps, i ara cada vegada la gent és més conscient del que menja, producte de proximitat, quin impacte té, etc. Jo crec que això també arribarà. També la Unió Europea, com està legislant o està, va en aquesta línia, no? Cap a un passaport digital, un passaport que ens permeti als consumidors saber com s'ha produït aquella peça. Però bueno, anem pas a pas.
Camí per recórrer. Gràcies per haver-nos vingut a explicar-nos-ho avui a la Mònica Olmos, directora del Trexfor. Gràcies i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.